Bon dia, què tal, com anem? Som-hi amb el Penedès en xarxa. Comencem a caminar al magazín d'aquest dimarts 27 de febrer de 2024. Com cada matí ens hi posem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquest dimarts tenim aquestes propostes i aquestes veus que anireu escoltant si us quedeu amb nosaltres fins les 12. Així que acabi el sumari, la previsió meteorològica amb Marc Paredes. I tot seguit, amb l'Aroa Beltrán, recuperem la relació entre emocions i salut per aprendre a donar-nos i posar-hi remei, esclar. A 9:15, primera de les tres cites d'aquest matí, amb l'actualitat en clau al Baix Penedès, el Flaix. Tot seguit obrirem la roda política que avui dediquem a parlar de la sequera, de com afronten la sequera greu que estem vivint. Tres municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Tindrem amb nosaltres l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, i l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès. Una roda política que, com sempre, començarà amb una curta entrevista amb cadascun d'ells per explicar la situació de cadascun d'aquests municipis, que és diferent, i que continuarà a partir de les 10:06 i fins 11:15 amb tertúlia. A 11:15, justament, cedim el micro als serveis informatius perquè ens acostin l'actualitat d'aquesta hora a l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix d'avui. Tot seguit, les càpsules d'il·lusió amb la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Català al carrer, amb la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà classe curta i divertida, entretinguda, on sempre aprenem alguna cosa, i concurs, on avui regalem un àlbum il·lustrat de l'editorial Joventut, Una ciutat a mar. A 11:45, darrer flaix informatiu, i tot seguit encara compartirem un cop d'ull a les pantalles i una història per acabar, un últim joc, unes fake news. Així transcorrerà a partir d'ara i fins les 12 aquest Penedès en xarxa.
El temps.
Obrim dimarts amb la meteo que ens acosta al Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs arrenquem el dimarts, novament, amb un cel força estable, marcat per al domini del sol, però això sí, amb unes temperatures mínimes que han baixat lleugerament respecte ahir, el dilluns. I és que ara mateix tenim valors pròxims als 5, 6, 7 graus a bona part del Penedès. Per tant, si no sortiu de casa, abrigueu-vos, perquè l'ambient és d'hivern, no de rigorós i cru hivern, però sí que les temperatures s'han normalitzat i, per tant, la sensació de fredor és la que tocaria per l'època de l'any. El que podem esperar d'avui és la primera part marcada pel sol, però a mesura que avancin les hores, les nuvolades aniran guanyant terreny, en especial les comarques del litoral i prelitoral. La resta, cel força estable, malgrat aquesta nuvolositat que afectarà quedar, com diem, a molt bona part del país, i de cara a demà el que podem esperar si fa no fa la mateixa situació. Cel mig enterbolit, per capes de nuvolositat, amb l'obertura de grans clarianes i unes temperatures que demà ja tendiran a pujar doncs una miqueta. No es veu cap pujada destacable, però sí que el mercuri tendirà a remuntar una miqueta, en especial durant les hores centrals del dia. I de cara a la tarda ja donarem pas també a més estones amb sol i amb l'obertura de grans clarianes. I de cara a dijous sí que tindríem un petit repunt de les temperatures, però per tornar a baixar, atenció, de cara a divendres, tot plegat, sense precipitacions, marcat per aquesta estabilitat, però sense un anticicló que sembla que no acaba d'arribar. Per tant, bones notícies, perquè això vol dir que tenim la porta oberta a que entrin encara nous canvis, amb precipitacions, i veurem si això s'acaba confirmant, perquè els mapes ara mateix tampoc ho acaben d'assenyalar. Però la part positiva és que tampoc veuen l'arribada d'un potent anticicló. Per tant, temps d'hivern assegurat, com a mínim fins d'aquí una setmana, i això és el que us podem anunciar a dia d'avui. Bon dia.
Obrim finestra educativa de la mà de l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, amb la qual recuperem el tàndem entre emocions i salut per aprendre a fer-ho millor, a posar-hi remei. Anem a buscar aquesta conversa a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs avui, com bé dius, i tal com fem una vegada almenys, ens acompanya l'Aroa Beltrán i recuperem una mica el que ja hem parlat el mes passat. Aprofitàvem aquest període, aquests mesos d'hivern, en què tots o molts estem malalts, i avui reprenem el fil per endinsar-nos, per parlar, per aprendre a adonar-nos de com a vegades somatitzem i sobretot aprendre com fer-ho, perquè ho hem dit moltes vegades, de la teoria a la pràctica hi va un bon tros. Per això ens acompanya l'Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Molt bé. Com esteu vosaltres?
Estem, també, ara ho dèiem,
no?
En aquest període, en aquests mesos complicats, en què molts o la majoria de nosaltres ens ha tocat estar malalts, malauradament, i avui reprenem el fil, com dèiem, oi?
Sí. Jo, sense anar més lluny, ja em sentiu, us acompanyo també des d'aquesta malaltia una mica agotada, però sí, com bé deies, arrel de la nostra trobada de l'últim dia, hi han hagut famílies que, bueno, que m'han contactat i m'han parat, i el que em feien arribar és la seva pregunta dient això que dèiem, no? De que, ostres, que sí, que està molt bé, que ho veiem, no? Que ho sentim, però que, ostres, ben bé com ho faig, no? Com ho faig? Ja no, ja com acompanyo, sinó com em puc adonar jo mateixa, no? del que m'està passant, o com aturar-nos. No? Mm-hmm. Com bé deies, quan parlem de somatitzar, somatitzem emocions, vol dir que, bueno, que poder, no som capaços de poder veure, no? O de posar-hi consciència en alguna que ens està afectant de veritat. No? O no veiem, poder no ho veiem o no li donem la importància, no? Tant dim com adults, vinga, va, ja està, vinga, odre, no? I tirar-ho tot a la motxilla, oi? Mm-hmm. Vinga, per anar passant, no? I això al final, pues, a vegades ens passa factureta, oi? Com a adults, jo crec, no sé si estàs d'acord, que tenim el repte d'escoltar-nos, no?
I tant,
per ser l'exemple, oi?
I tant, i tant.
El que passa és que no sempre és fàcil escoltar-nos, oi que no?
No, és el que dèiem, no? De la teoria a la pràctica,
a
un tros.
Doncs sí. Avui, pues, bueno, no és que descobrirem res, però sí, pues, posar una mica més de consciència en com poder-ho fer, no? O com poder escoltar-nos una mica millor. Per això sí, hem de practicar molt. Sempre diem que els nens no aprenen del que diem, sinó aprenen del que veuen. Per tant, nosaltres hem de ser aquest exemple, no? I com ho farem? Pues practicant i practicant, no? Però quan hi ha un malestar, una sobrecàrrega, sobretot quan apareix de cop algun malestar, alguna emoció, com dèiem, aquell mal de panxa, no? Aquell cop que em quedo sense saber-ho de cop, aquell mal al cap intens, no sé. Preguntar-nos com a adult, d'on surt això, no? Ostres, què ha passat? Sí? Què ha passat perquè de cop aparegui això, no? Si ens aturem un moment, que aquest és el repte més complicat que tenim avui en dia, aturar-nos, oi? Perquè la vida passa molt de pressa i anem com anem cada dia, però si ens aturem una mica, jo crec que podem arribar a ser conscients d'on surt, no? D'on ho sentim, inclús de què ha passat, què sentim, no? Què ha passat? Doncs no sé. Doncs un exemple meu, un dia me'n recordo, no? Que vas a cal metge i bueno, doncs et dona, no sé si mala notícia o si més no, una notícia que no acabes d'entendre i que et fas la teva bola, no? I surts d'allà, uau, super, amb un nus a la panxa que dius, uau, què m'ha passat, no? Em trobo algú conegut, sobretot de casa, no? Com dic jo, i li fot un poc, li fot un poc. Saps allò que tenim que parlem d'aquella manera, pues, que, i a més sempre ho fem amb els coneguts, oi? Amb els de casa, que ens deixem anar, no? Sí. Ostres, què ha passat, saps? Quina ha sigut la meva reacció aquesta tan, no? Inusual, d'on ve? Uau, si jo m'aturo i vaig una mica més enllà, poder aquesta reacció impulsiva meva de contestar malament perquè estic, pues, no sé, poder estic espantada, poder tinc por, poder estic a la defensiva, he sigut més agressiva amb algú, surt de, pues, d'aquesta por que m'ha creat a cal metge, no? D'aquest sentiment d'incertesa, poder, que he sortit des d'allà. Uau! Aquí tenim un supercamí fet. Per què? Perquè ja ho hem vist i la consciència és el tot. Vale? Si després de poder veure que poder estic així per anar a cal metge, jo mateixa ja puc baixar. Si no me'n surto, puc escriure, puc parlar-ho amb algú, puc veure, treure aquesta emoció fins poder donar-me'n una mica, no? D'on ve. Sí? Mm-hmm. Un cop l'hem vista, hi ha algo per mi molt important i em sembla que n'hem parlat diverses vegades, si no li podem dedicar un tema a part, que és la tècnica, hi ha una tècnica molt bona de la comunicació no violenta, comunicació respectuosa, que és el Nemo. Vale? Li diem Nemo com el peixet, recordem-se. Vale? I el Nemo sempre ens indica, les seves inicials ens indiquen que quan tenim un conflicte amb algú, en nosaltres, però en aquest cas anem de parlar amb algú altre que ens ha tocat o inclús ens el podríem explicar internament. Vale? Hi ha quatre passos molt importants per comunicar, donar a conèixer i poder buscar l'objectiu d'aquesta emoció, no? I es tractaria de, no sé, busquem una altra situació. Mira, Eli, tu i jo avui hem quedat, I hem quedat a les 11, però són les 11 i 10 i no has vingut, les 11 i 20 i no vens, les 11 i 30 i no has vingut, i, bueno, són 11:45 i apareixes. Uau! Ostres, Eli, doncs me vas a pillar un poc enfadada, perquè fa 3 quarts d'hora que t'espero i estic, pues, bastant irritada. El més normal és que et digués, pues, alguna coseta que no agradés. Què passaria? Que segurament tu et defendries, no? Quan sí, ens ataquem, el que fem espontàniament, sent que tinguin raó, no? És, ho hem dit molts cops, oi? Defendre'ns. En aquest cas, el Nemo ens convida a dir, Eli, doncs estic enfadada, o estic trista, vale? El motiu, vale? El nom, Eli, l'emoció, estic trista, enfadada, estic enfadada. El motiu, doncs, perquè he estat 3 quarts d'hora esperant-te, vale? I el meu temps és valuós, no? I l'objectiu és que et seguiria un altre dia, si tens alguna cosa a fer o si veus que no pots arribar, et demanaria, sisplau, que m'avisessis. Uau! Això és molt diferent que dir, Eli, ja t'està bé, Porto 3 quarts d'hora esperant-te. Tu què penses, que no tinc res més que fer jo? Que ets la reina de Saba? No sé. Sí? Seria molt diferent. Eli, em sento molt trista, em sento enfadada perquè he estat esperant 3 quarts d'hora i m'agradaria que un altre dia, si has de tardar tant, m'ho fessis saber perquè tinc coses a fer. Uau, aquí estic parlant de mi, estic parlant de les meves emocions i del que necessito. Vale? No estic parlant de tu ni t'estic atacant, no? Això és algo que ens funciona molt i que ens va molt, molt bé per això mateix, per comunicar-nos d'aquesta manera. Des d'aquí podem validar la nostra emoció, no? Això que sentim, aquesta enfadamenta, ho estem comunicant assertivament, sí? I estem fent una demanda clara del que necessitem un altre dia. Eh? Dius, guai, Eli, ai, Aroa, molt bé això, eh? Però com dèiem abans, eh? És difícil, oi? És difícil. Al final, no és difícil fer-ho, sinó adonar-nos a molts cops de que hi ha quelcom que ens està, no sé, pues, perjudicant, enfonsant, no? I ens costa veure pues, això, el conflicte o l'emoció que ens està col·lapsant. Sí? Estàs d'acord?
Totalment d'acord. Al final, això, en aquest exemple claríssim, que jo crec que ens ha passat a tots, no? Aquest de la puntualitat. Després, una altra cosa és si va més enllà o no, que de vegades ho hem de repetir 200 vegades. I això ens passa molt amb els nens, també.
Total, ens passa molt amb els grans, sí. De fet, jo crec que sí, que ho podem aconseguir, no? I amb els nens diríem, vale? Quan parlem, per exemple, de comunicació respectuosa i quan fem pues, això, els tallers de com parlar i de més, el que diem és que molts cops hem de repetir moltes vegades el mateix. Però no ho hem de repetir perquè no ho assabentin, sinó perquè hi ha un procés d'aprenentatge. I en nosaltres passa igual, perquè no venim d'haver après, no? O d'haver estat educats amb aquesta pues amb aquestes dinàmiques, diríem, no? O d'aquesta manera de comunicar-nos o de parlar, per tant, hem d'ensejar, hem de practicar, tant com els infants, no? I no sé, com dèiem, ara sí, si ens anem a la puntualitat, no? I aquí serà puntual, ahir serà impuntual de mena, no? Però nosaltres, si ens fem valer, si podem veure, no? La nostra necessitat i podem comunicar el que nosaltres sentim, segurament quan quedem amb aquesta persona ja li direm o ets puntual o si més no quedem un altre dia, no? O des d'un altre lloc, sí? De fet, parlar de les emocions i fer-li saber a l'altre, no? com ens sentim i de quina manera estem, ens dona aquesta pràctica per després, més tard, poder fer-ho amb nosaltres mateixos. I clar que sí, acompanyar els infants, no? Però jo sempre dic, ho he dit abans, hem de poder aconseguir-ho i ho podem fer escrivint, parlant, això, parlant amb algú altre, com et sents, sempre des d'aquí, eh? Sempre que puguem, des d'aquesta comunicació respectuosa, des del Nemo, quan parlem del Nemo és de parlo de mi, del que jo sento, no del que tu fas, no del que tu arribes tard, no? Sinó que jo, com em sento jo quan tu no hi ets i he quedat amb tu, eh? Sí? I posar-hi consciència. Quan parlem, quan estem comunicant allò que necessitem, allò allò que sentim, vale? Estem fent present aquesta consciència. I posar-hi consciència és donar-li el lloc que toca, aquesta emoció. I com més cops ho fem nosaltres, no? Pues serà més fàcil acompanyar els infants a poder fer-ho, no? A que ells ho puguin veure. I jo crec que, com dèiem l'altre dia, no? Podrem veure aquest mal de panxa, aquesta mirada trista, sense judici, no? Sense poder mirar-ho sense aquest judici de ho fas perquè no vols anar al col·le, o perquè tens això, perquè tens l'altre, no? Sí? Recordant pues això, que a tots ens passa i que a vegades pues aquesta emoció que no hem pogut treure es converteix en aquest petit malestar, no? Petit o gros, eh? Perquè recordem que les motxilles grosses acaben en col·lapsos grans, no? I jo us vull recordar una frase de la Rebecca Will que m'encanta i que dona molt valor a això dels nens perquè ens allunyem d'aquest judici, i és que un nen quan es sent bé es comporta bé, i un nen que no se sent bé pues no es comportarà bé. Per tant, darrere d'algun nen que no s'està comportant bé, no? A lo millor me'n vaig una mica perquè té el malestar, però és, uau, què està passant? Hi ha algo que no que no l'està fent sentir bé i no té una altra eina que aquesta, no? Mm-hmm.
Al final, i això n'hem parlat moltes vegades també, no? Moltes vegades diem, oi, que malament es porta aquest nen, no? O què passa? I de vegades hi ha molt més al darrere i al final seria el mateix que quan no es troben bé, no? Al final, si com a adults ens passa, quan ens trobem malament, no? Doncs ens tallem per tot arreu i a la mínima, doncs si això ens passava com a adults, com a nens, doncs encara molt més.
Pues total. Total. I aquesta és el camí que convido ara, no? Com si com a adults podem tindre pues, aquesta capacitat, no? De donar-nos de que, bueno, estic malament, ¿vale? I és normal que em senti més afligit, és normal que estigui més sensible, no? O que pugui saltar per... Però, o perdona, és que no em trobo bé, no? O és que tranquil·la, descansa. Uau, com jo m'estic respectant a mi, estic veient més, no? D'on surt tot això, a la vegada, involuntàriament també faré que la meva mirada, no? Sigui més amable i més bonica cap als infants quan els passi, perquè ens podrem adonar que aquest malestar també, pues esto, surt d'algun lloc i que poder també peten, no? O també s'estan sentint malament per algun motiu o per alguna situació que no estem veient, no?
També permetre'ns estar malament, que això també és un altre meló important.
Total, total. Permetre'ns estar malament. I surt d'aquí, no? El que deia Meli, de donar-me, no? De que, bueno, pues jo... Ara en parlàvem tu i jo, no? Fora de micros, fa molts dies que arrossegues, doncs pues, al final petes, no? Per què? Perquè ens pensem com a adults que podem amb tot i vinga, va, a la motxilla, tiro, i ostres, no, però és que al final, bueno, és que per la feina, per els nens, per no sé què, per no... Vale, però és que hem d'aprendre a posar-nos a davant, perquè sense mi no hi ha feina, sense mi no hi ha nens, sense mi no hi ha... No és que no hi siguin, perquè tot girarà, si jo no hi soc, ¿vale? Però jo haig de ser el primer que m'haig de cuidar a mi, no? Perquè si jo no em puc cuidar, no podré cuidar els meus fills, no podré fer bé la meva feina, o no podré anar a la vida com toca, no? Llavors, és important, i venim de molts anys d'aquesta pues, educació de, com dir, industrialitzada, no? Com diem, de produir, de fer, hem de ser, hem de produir, si no, no som, no? Mm-hmm. I ho hem dit moltes vegades també, no? Que hem de canviar el fer pel ser, eh? I és arriba l'època del ser i jo m'haig de cuidar i haig de poder estar i ser per poder fer.
I tant.
Així que ens hem de cuidar una mica més. I al final, bueno, el que dèiem, tots aprenem practicant, no? Vivint les experiències i trobant, pues, això, la resposta, les solucions, als problemes que ens van venint, no? Les emocions no són intransferibles, no? No són... Vull dir, les tenim, les sentim i les hem d'aprendre... a gestionar a poc a poc i a conviure amb elles. No són ni bones ni dolentes, són. I són necessàries, no? I llavors les tinc. I jo, si em permets, vull acabar, no sé si acabem, però
sí,
no em vull deixar de parlar, perquè ja que ara venia molt una frase de Benjamin Franklin que per mi és molt grossa i té que veure amb això, no? De que nosaltres com a adults ho hem d'aprendre, que no ha sigut així, vale? Però ho hem d'aprendre practicant, no? Igual que els infants, quan aprenen practicant. I la d'això diu així, no? Digue-m'ho i oblido, no? Ensenya-m'ho i ho recordaré. Involucra'm i ho aprenc, no? Jo sóc part d'això també. Per tant, hem d'estar en aquesta pràctica, hem de fer-ho conscient, no? I fer-ho nostre al màxim possible per poder, bueno, canviar alguna cosa i validar, permetre'ns estar malament, estar bé... I això, per caminar el millor possible, si no amb els nostres fills, oi?
I tant, que sí. Ara acabem així. Com sempre, és un plaer tenir-te a més al Penedès en xarxa.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Millora't i ens retrobem el mes vinent.
Gràcies. Gràcies a vosaltres per contar-hi. Una abraçada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. 6 anys i 9 mesos de presó per l'home que va apunyalar un menor a Vilafranca l'any 2021. Segons l'ACN, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 6 anys i 9 mesos de presó un home per temptativa d'homicidi per apunyalar greument un menor a Vilafranca en una baralla al carrer. També hi havia un acusat també havia acusat un altre home denunciat per apunyalar un altre menor a la mateixa baralla succeïda fa 2 anys, però ha quedat absolt per falta de proves. Un tercer acusat, de 14 anys, ja va ser condemnat a intentar 2 anys a internar 2 anys en un centre de menors. Els fets van ocórrer la matinada del 6 de desembre del 2021, quan l'ara condemnat i el menor es van apropar a un grup de joves al mig del carrer i van començar a colpejar-ne un. Un amic va voler defensar-lo, però els agressors el van apunyalar a l'abdomen i al gluti, amb afectació a òrgans vitals. El jutge destaca que les ferides haurien pogut provocar-li la mort en qüestió de minuts per la pèrdua de sang. L'acusació destaca que aquest jove arrossega seqüeles estomacals que li impedeixen fer vida normal i indica que va haver de canviar de municipi de residència perquè va rebre amenaces per no declarar en contra dels acusats. El jutge també ressalta aquestes amenaces a la sentència. Cau un 6,2% el nombre d'ampolles de Corpinat venudes l'últim any. Els cellers agrupats sota la marca d'escumosos Corpinat han tancat el 2023 amb un descens de vendes del 6,2% en comparació a l'any anterior. En concret, han venut 2,2 milions d'ampolles, quan el 2022 van ser 2,4. Tot i la caiguda del consum, la facturació de Corpinat no se n'ha ressentit i ha pujat un 1,6%, arribant als 26,4 milions d'euros. El motiu principal ha estat l'increment del preu mitjà de les ampolles, que els consumidors han adquirit un 9% més cares, segons la memòria econòmica i social que Corpinat ha presentat aquest dilluns. Pel que fa als efectes de la sequera, els cellers han expressat la seva preocupació. Després d'un any en què el rendiment de les vinyes ha estat de 4.770 quilos per hectàrea, un 9% menys. Fins dimecres de la setmana que ve, 6 de març, resta obert el termini per apuntar-se al sopar amb dinamització que s'organitza el proper divendres 8 de març a Castellví de la Marca, dins dels actes de commemoració del Dia de la Dona. El sopar comptarà amb dinamització i es farà a la Societat Cultural La Monienca, promogut pel grup de dones de Castellví de la Marca. Cal inscriure's a la mateixa societat. Abans del sopar, a les 8 del vespre, davant de l'Ajuntament, s'ha programat la lectura del manifest i l'actuació de la coral El Petit Bailet, amb il·luminació a càrrec del grup musical Memory. I dijous 7 de març, la companyia NS Dansa oferirà a l'Escola del Castellot l'espectacle Kim Kamishibai, Contes per la Igualtat, durant el matí, en una activitat subvencionada per l'Àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació. Mor Juan Gutiérrez, líder veïnal i expresident del club de futbol Calafell. Va ser president del Calafell en una època difícil del club i la seva tenacitat va permetre mantenir l'entitat. Juan Gutiérrez va ser president del Calafell entre el 98 i el 2004. Era un apassionat del futbol, tenia el número de soci del club de futbol Calafell. La seva labor al capdavant del club va permetre la continuació i assentar les bases per tornar a potenciar-lo. Però a més va destacar com a president de la Junta de l'Organització de Calafell Residencial. No hi havia ple municipal en el qual Juan Gutiérrez no denunciés les mancances de la zona i de tot Calafell.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Catalunya està patint una sequera sense precedents. Els embassaments del país han caigut fins a mínims històrics. Les reserves d'aigua de les conques internes se situen ja en el 14,7% de la seva capacitat i més de 200 municipis, una bona colla de penedesencs, estan en fase 1 d'emergència per sequera. En funció de l'aigua de què es disposi, s'han previst 3 estats d'emergència que regularan el consum d'aigua permès per habitant i dia, des dels 200 litres de la fase 1 d'emergència fins als 160 de la fase 3. Avui, i amb tothom mirant al cel, esperant una pluja que no sembla que hagi d'arribar, dediquem aquesta roda política a parlar de sequera i de com s'afronta des dels municipis. Ens acompanyen 3 alcaldes penedesencs, el primer dels quals ens espera a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Doncs efectivament, la primera veu la sumem aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, esperant la pluja.
Esperem la pluja, sí. Ara ho deia la Sílvia, que estem tots mirant al cel. Jo crec que no havíem mirat al cel mai tant
com
ho estem fent en els darrers mesos. Sant Sadurní està entre aquests 200 municipis catalans, una miqueta més de 200 municipis catalans, una bona corella d'ells penedesencs, en fase 1 d'emergència, oi, Pere?
Efectivament, vam entrar en fase 1 el dia 1 de febrer, però prèviament havíem estat en la fase de preemergència, que de facto era la mateixa situació en la qual es trobem ara.
La setmana passada es va publicar un ban d'alcaldia justament amb motiu d'aquesta emergència per sequera.
Sí, un ban d'alcaldia on hi ha una sèrie de recomanacions, una sèrie de mesures que ja s'han pres i que caldrà prendre en un futur. Evidentment, cada gota compta i és molt important que tothom tingui doncs, molt clar el que s'ha de fer.
De fet, des de l'Ajuntament de Sant Sadurní ja fa temps que es treballa en aquesta sequera. Hi ha un grup que treballa molt dia rere dia. I, de fet, avui tenim ple ordinari del mes de febrer i s'aprova inicialment el pla d'emergència per sequera i també l'ordenança reguladora.
Efectivament, el pla local de sequera és un document, un full de ruta, no?, on ens expliquen quines mesures s'han d'aplicar en cas d'una situació d'excepcionalitat de sequera. És un document que és obligatori pels municipis de més de 20.000 habitants, però des del govern hem considerat que nosaltres també calia que en tinguéssim un doncs, per tindre molt clar què s'ha de fer. Avui passa pel ple, juntament amb l'ordenança de sequera, una ordenança marc inspirada en la que l'ACA recomana que es faci, amb les nostres puntualitzacions, no?, més concretes pel nostre municipi.
Sí que és veritat, Pere, que Sant Sadurní, si el mirem una mica en el marc penedesenc, ha aplicat ja mesures força més restrictives que els nostres veïns.
Efectivament, estem en una situació on el consum mensual, no?, que és aquesta aigua que s'injecta a la xarxa dividida pel nombre d'habitants, doncs algun mes estem incomplint amb els paràmetres que ens marca l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, hem de ser molt escrupolosos i les mesures han de ser contundents. Al final, no només és per la part d'estalvi d'aigua, que també, sinó també perquè és una mesura didàctica, no? Perquè tothom entengui que hem de remar plegats, si no tindrem greus afectacions a partir que entrem en fase 2 i en fase 3 d'emergència. Que la pregunta no és si entrarem, sinó quan, perquè està molt clar que anem per aquest camí.
Importància cabdal, com comentaves, en fer aquesta pedagogia, no?, en que la població arribi a aquestes fases properes que estan per venir durant els propers mesos de la millor manera possible i havent-se acostumant mica en mica a anar gastant cada vegada menys aigua, que ja es fa, tot s'ha de dir.
Tot s'ha de dir que la població en general ho està fent bé. Evidentment, es pot millorar tot. Ara, en els propers rebuts de la factura de l'aigua, doncs estarà més ben especificat quin és el consum per habitatge en litres que es tindrà, s'haurà de dividir pel nombre d'habitants i tindrem doncs el consum que es gasta d'aigua. El que recomanem ara és que el que ens diu l'ACA, no?, doncs que no sobrepassem els 90 litres per habitant i dia.
Ara parlaves d'aquests 90 litres i sí que és cert, i n'hem parlat en d'altres ocasions, que quan et diuen que has de gastar 90, 100, 200, els que siguin, De vegades es fa difícil saber.
Es fa difícil perquè el càlcul que fan per determinar aquests límits consisteix en sumar tot el consum d'aigua, el domèstic, l'industrial, el dels serveis municipals, l'agrari, i dividit pel nombre d'habitants. Evidentment no és el mateix una llar que una empresa, vull dir, s'ha de tenir en compte tot. Llavors, el consum domèstic, el que recomana l'ACA és que no sobrepassi els 90 litres per habitant i dia.
Potser ens haurien també d'informar de quan gastem quan ens dutxem, quan gastem quan posem una rentadora, un rentaplats, no? Que potser així podríem fer...
Sí, s'ha de fer molta pedagogia. Si agafem una llar normal i corrent, domèstica, de casa, una rentadora, per exemple, el consum que pot tenir és entre 50 i 100 litres. Això ja és gairebé el que consumeix una persona en un dia. I si una família de 4 poses 2 rentadores al dia, representa que estàs gastant la dotació d'aigua que tocaria per 2 habitants, te'n quedarien 2 més. Clar, s'ha de ser molt les rentadores plenes, vull dir, s'ha de planificar molt bé.
S'ha de ser molt curosos
molt curós.
Amb aquesta aigua. Sabem del cert que la majoria de veïns ho són.
Ho són, però sí, encara veus gent que rega el jardí amb la manguera... Encara t'arriben informacions de que estic omplint la piscina. Evidentment, això no es pot permetre en cap moment. Per això, en aquest sentit, també hi ha l'ordenança aquesta, que ens permetrà prendre mesures coercitives amb les persones, per exemple, que omplin una piscina. Vull dir, avui en dia no s'entendria que algú omplís una piscina.
Ara parlaves del tema estrella, perquè segurament arribarem a l'estiu en uns paràmetres molt baixos, en reserves d'aigua sota mínims, i encara hi haurà gent que es plantejarà omplir la piscina.
Sí, però molt em temo que la preocupació d'aquest estiu no serà si podem omplir la piscina o no, sinó si tindrem aigua o no tindrem aigua. Clar, ens queda un 14%, com dèieu al principi, de reserves d'aigües als pantans, però d'aquest 14% no tot és aprofitable, perquè hi ha una part que són llots. Ja veurem quan arribem a aquesta fase com ho gestionem.
De fet, fa unes setmanes es parlava d'aquesta aigua que havia de venir de València, no? Amb vaixells. I jo recordo que l'any 2008, quan va haver aquella sequera tan gran, ja es parlava d'això, però al final... No serà... Al final, les restriccions continuaran estant presents.
Les restriccions continuaran estant presents. El problema que tenim en aquest país, que és que si ara plogués, ens oblidaríem ràpid de la sequera i passaria el que va passar el 2008, no? Que vam passar de portar vaixells a de cop i volta ploure i acabar amb l'episodi i no prendre cap mesura de país per evitar que això es repetís. I aquí la culpa és de tots, de tots els partits, de tots els governs que hi han hagut, alguns més que d'altres, però el que tampoc es pot pretendre és que el govern actual, en un any i mig, hagi de fer totes les mesures que s'haguessin hagut de prendre l'any 2018, quan realment vam tindre la primera crisi, no? Aleshores, estem preparats ara com a país per afrontar la sequera? No. S'estan fent les coses que toquen? Jo entenc que sí. El que passa que una dessaladora, per exemple, o un trasbassament no es fa d'un dia per l'altre, això està clar. L'única cosa que ens pot salvar ara d'aquesta situació és que ens vingui una primavera plujosa i puguem anar trampejant fins a arribar a la tardor, que també esperem que sigui plujós.
Tant de bo. Pere, et faig una darrera perquè estem obligats per territori eminentment agrícola, al Penedès. La pagesia, des de fa moltes setmanes, en peu de guerra, la sequera és una més
és
una, de les seves
reclamacions. És una més, però la sequera, la pagesia porta... dos anys patint-la, tres anys enrere hi va haver tot el contrari, un excés de pluviometria en moments... molt concrets que va provocar doncs, aquesta plaga de míldio que tothom recorda. Però sí, l'emergència climàtica, doncs els pagesos la percebem i parlo en primera persona d'una manera molt més aguda. Aquí s'afegeix tot el tema de les crisis dels preus, etc., que fa que el sector primari avui en dia sigui gairebé insostenible.
Estarem sempre al costat de la pagesia. Pere, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres parlant de la sequera i fins la propera.
Gràcies.
Doncs seguim la segona convidada d'aquesta roda política sobre sequera. L'anem a buscar a Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia, alcaldessa.
Hola, molt bon dia.
Per parlar de sequera, primer de tot, confirmar que hi ha hagut una sanció. L'Ajuntament d'Olèrdola fa pocs dies, podem confirmar-ho, ha rebut una sanció per un consum excessiu d'aigua?
Sí, efectivament. Aquest dijous de la setmana passada ens va entrar aquesta multa. És una multa del període del mes de setembre. Curiosament, hem estat dels darrers ajuntaments a rebre-la. Val a dir que la nostra multa, per sort, ha estat de poc import en relació a doncs, altres ajuntaments en els que ja havíem tingut contacte. La nostra és més o menys d'uns 2.900 i escaig, però no és tan sols l'import, sinó clar, això, doncs, com diem, és del període de setembre. Altres ajuntaments doncs, han anat rebent ja altres multes d'altres mesos. Com no pot ser d'altra manera, doncs nosaltres, tot i no tenir multa, evidentment hem pres mesures a fi efecte doncs, de fer això que deia el Pere, no? Pedagogia amb la ciutadania a fi efecte doncs, de reduir la despesa de l'aigua i doncs, arribar a un consum moderat.
Mesures com, per exemple, l'aprovació d'un banc d'alcaldia que ha de continuar, ha d'estar acompanyat amb altres accions de més llarg recorregut.
Sí, com deia el Pere, no? Al final els ajuntaments tots fem la mateixa línia. Primer aprovar doncs, un pla de sequera que s'ha anat modificant en funció doncs, dels estadis en els que ha passat la sequera i ara doncs, estem acabant de treballar doncs, el pla d'emergència de la sequera que, com deia el Pere, doncs, bueno, nosaltres intentarem portar-lo en el proper plenari i a partir d'aquí doncs, també l'ordenança que l'acompanyarà, que com remeteixo a les paraules del Pere, no? Que al final és una ordenança que prèviament es passa a exposició pública per si doncs, la ciutadania hi vol fer doncs, algun tipus d'aportació, després doncs, te l'adaptes al teu municipi i al final doncs, s'ha d'aprovar a fi efecte doncs, bueno, de si l'hem d'aplicar doncs, en aquells consums que estiguin desmesurats i de més. Al final, multar no porta enlloc. Jo penso més en tot el tema de pedagogia i d'explicar a la ciutadania doncs, amb què gastem. El fil doncs, del que comentava doncs, la companya no? quan li feia les preguntes al Pere, no? de posar en valor o de posar explicar a la ciutadania què es gasta en cada cosa. Doncs hi ha díptids i tríptids i també pòsters en els que es detalla doncs, un consum diari en una casa, doncs, cada doncs, electrodomèstic o la dutxa o el rentavaixelles o que sigui, què gasta perquè ens fem una miqueta doncs, la idea d'on podem arribar. I sobretot, jo penso que el que hi ha d'haver és una bona planificació doncs, a l'hora tant de posar el rentavaixelles, de posar la rentadora o de fer una sèrie de coses a diàries que no cal arribar a aquests 90 litres, que seria el topall, com deia el Pere, sinó d'intentar doncs, fer un consum molt més moderat i sobretot racional. Però a més, durant sempre, no ara en aquests moments que ens veiem amb la soga al coll perquè ens estan conscienciant de que falta l'aigua, jo penso que això hauria de ser una cosa continuada en el temps i no només veure el problema quan el tenim aquí sobre. No?
Parlava de pedagogia, de conscienciació, però també cal evitar el malbaratament de l'aigua i aquí també hi ha molt terreny per fer perquè a vegades la xarxa no té les condicions per evitar fuites nombroses que hi ha arreu del territori, també a Olèrdola.
Sí, nosaltres una de les primeres coses que ja vam fer en aquest mandat doncs, ha estat fer doncs, tot un estudi de fuites. Nosaltres aquest el vam centrar en el polígon industrial de Sant Pere Molanta. N'hem detectat forces, s'han pogut doncs, arranjar i aquesta és una de les primeres mesures que hem pres, sobretot perquè podem demanar a la ciutadania doncs, un consum moderat i que ho tingui present, però des de les administracions el que hem de fer també és posar-nos les piles. El que passa que ens rematem amb... insisteixo que parlo del Pere perquè ha estat el primer tertulià que ha participat i, com sempre, ell centra molt bé els temes, no? Però és que si no ens en recordem de que s'havien de fer les inversions quan s'havien de fer, ara ja intentem. El que passa és que, clar, tots són temps, tots són gestions que no es poden fer d'una manera immediata. Hem detectat les fuites, hem arreglat una sèrie de coses. També, en el cas d'Olèrdola, doncs, anem a la instal·lació de comptadors per tal que siguin, o sigui, que puguin calcular molt millor la despesa del consum. Però, clar, tot això porta, doncs, temps i, a més, recursos. Per sort, nosaltres això ho teníem dotat pressupostàriament i ho hem pogut fer. Però, bueno, hi ha moltes altres mesures. També puc explicar, doncs, que nosaltres estem ara a la instal·lació d'uns dipòsits d'aigua per recollir aquella que es perd i fer, doncs, com no pot ser d'una altra manera, el rec d'una manera que no sigui gastant aigua de la xarxa, sinó recollint totes aquestes coses. Però, clar, això també comporta que hi ha d'haver un altre tipus d'inversions en millorar les xarxes, perquè si comencem a veure els rendiments, doncs ens estirem dels cabells, no?
I restriccions en l'ús de l'aigua als equipaments municipals s'han aprovat?
Sí, en aquests moments ja puc dir, doncs, que a nivell, doncs, del que són els llocs esportius, doncs les dutxes només funcionen els dies de partit, perquè és evident, però els entrenaments i tot això ja no funcionen, i després, doncs, el que són els locals socials, doncs, el que hem fet, doncs, és la part dels lavabos, doncs, habilitar-ne un en lloc d'habilitar-ne d'altres. Estem ara, doncs, estem demanant pressupostos per intentar, doncs, regalar a les cases, als airejadors, aquests per reduir, doncs, la pressió de l'aigua. Qualsevol mesura és poca, però sobretot també el que hem de fer és molta inversió a la xarxa per tenir un rendiment òptim i que no es perdi pel camí. Jo vull dir, doncs, que nosaltres amb aquest estudi que també hem fet de rendiment, doncs, ja hem detectat, doncs, quin és el lloc on el rendiment és pitjor. I nosaltres tenim un rendiment molt baix a la zona de Sant Miquel, i que també inclou Viladecans, d'un 39%. Això és intolerable, això vol dir que no s'ha fet durant anys inversions. En canvi, si ho mirem en tot Olèrdola, nosaltres estem un 62% de rendiment. Clar, l'objectiu, com a mínim, és arribar al 90%, però per això hi ha molta inversió i molta feina a fer.
Acabarem aquesta ronda inicial al Baix Penedès, als estudis de Domenys Ràdio, on ens espera la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia, companys. I aquí tenim l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, el Magí Pallarés. Molt bon dia, Magí, com estàs?
Bé, molt bon dia. Bé, gràcies a Déu. Estic molt bé, sí.
Parlem de sequera. La situació que tenen a Barcelona comparada amb la de Tarragona és una mica diferent. Nosaltres sí que estem en una emergència per sequera, igual que tot Catalunya, però sí que val a dir que nosaltres no tenim aquestes restriccions tan dures com les que tenen a Barcelona o a Girona.
Sí, a més, en principi nosaltres, no cal dir, hi ha una gran diferència del que és les conques internes o la zona de Barcelona, Girona, etc., no? Amb Tarragona, els que tenim la gran sort que en el seu moment vam apostar per consorciar-nos al consorci del CAT, de l'aigua de l'Ebre, no? No estem patint... A veure, tenim la preocupació, evidentment, som solidaris amb les persones, amb els municipis, doncs, que pateixen aquestes restriccions, però que aquí, en principi, gràcies a que al seu moment, doncs, van fer les coses, jo diria, molt ben fetes, el consorci d'aigua de l'Ebre, això va ser un gran encert, no? La llàstima és que, com potser algú ha dit, no?, que el 2008 hi havia alguna previsió de fer alguna obra molt important a Catalunya, que és de connectar, crec, el Ter Llobregat amb l'Ebre, amb el Consorci d'Aigües de l'Ebre, una obra que ja estava pràcticament, jo diria, si no recordo malament, estava adjudicada o estava començada, però va ploure i allí es va quedar tot, no? És a dir, això, tenim la pega aquesta, no?, que quan plou no mirem que pot ser que l'any següent vinguin els problemes, no? Aquí nosaltres estem fent una gran tasca, bueno, una gran tasca, voldríem fer més, evidentment, el que passa que no hi ha recursos, no hi ha diners, no? Però sí que ens hem acollit amb subvencions de l'ACA, en aquest cas, per canviar alguns trams de xarxa, que ja s'està fent, s'està lluitant contra les fugues, perquè tenim un rendiment molt baix aquí al municipi, són xarxes molt antigues, que tenen molts anys. Clar, Sant Jaume és un municipi molt gran, tenim una xarxa que està tota interconnectada i entre si, que tant podem enviar aigua d'una punta del municipi cap a l'altra. Tenim la gran sort que tenim pous d'un rendiment molt bo, per cert, amb alguns s'hi està treballant encara per millorar-ho i tot això, no? Però que en principi la lluita nostra és això, detectar les fugues, evitar les fugues, poder optimitzar el rendiment de la xarxa, perquè el tenim molt baix, el tenim pel 40% o així, no? També som d'algun municipi que l'ACA doncs ens està fent alguna proposta de sanció, veurem si ens la posen o no, no? Però jo penso que també és de sancionar els municipis, el que haurien de fer és ajudar-nos a combatre doncs això, no? Aquestes fugues d'aigua o el que sigui, no? Però bueno, doncs, i esclar, demanar que plogui, evidentment, però per desgràcia no plourà. És a dir, la previsió que estem veient per aquesta primavera i estiu cap a la tardor, doncs no plourà. A mi m'agradaria preguntar per què no plou.
Perquè, ui, potser, aquí entrem en un altre tema, no?
Perquè podries entrar en algun altre tema i dir per què no plou. Jo ja fa dies, ja fa anys que m'ho pregunto, això, no?
Bueno, tu ets pagès. És clar, és que anem a dir que ets alcalde...
Soc alcalde però, i soc empresari agrícola de tota la
clar,
vida, no?
Clar, per això, és a dir, tu estàs visquent...
És a dir, patim... els pagesos ho patim tot, ja, ara, no? És a dir, patim la sequera, patim la ratllada de preus, les males collites, i després estem patint, doncs això, no?, que ens estan enviant productes d'altres països, per no anomenar-ne cap, no?, que ho estem veient aquests dies, que no porten ni controls de sanitat, ni tot allà, tot va a l'ample, és a dir, productes que estaven aquí prohibits fa 40 anys, allà ens els utilitzen i porten el cap aquí. I aquests convenis, i no vull anomenar cap, no?, perquè ningú se senti malament, no?, però tot això, va, no m'estranya que avui tornem a tenir la pagesia manifestada, no m'estranya que hi vagin col·lapsar Brussel·les i no m'estranya que vagin col·lapsar Madrid fa 4 dies i neu civil que hem de col·lapsar, no? Però és que hi ha tot un cúmul de coses doncs
que fa que esclatin, no? Al final que esclateu, al final
esclatem.
Magí, ho deixem aquí després ja,
sí,
ja en tindrem oportunitat de parlar amb la Fina i amb tu parlar-ne més abastament de com ho porteu als municipis. Fins ara.
Gràcies.
Penedès en xarxa.